Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bon dia i benvinguts una setmana més al Fora d'hores. Com sabeu, cada dia dediquem el nostre programa a un tema que pugui ser del vostre interès. De fet, fem una mica de tot. Fem història, música, parlem de la universitat... Doncs bé, en el monogràfic d'avui, una servidora, la Gemma Villaverde, intentarà acostar-vos una mica més a la música celta, una de les músiques més presents avui dia en tota mena d'estils musicals. És per això que hem volgut conèixer millor què és la música celta i quines són les seves influències a la música més actual. La música celta inclou un ampli marge de músiques tradicionals. Potser la música més coneguda arreu del món és la tradicional irlandesa, però no és l'única que s'emmarca en el repertori del poble celta. De fet, aquesta música és la procedent d'Irlanda, la Gran Bretanya, Escòcia, la Bretanya francesa, Gales, Galícia i Astúries, entre d'altres. Aquests nuclis de producció celta són les terres d'emigració, com pot ser l'Argentina, en el cas de la música gallega, o els Estats Units i el Canadà, en el cas de les tradicions irlandesa i anglesa. Com el seu nom indica, la música de la que parlem avui prové dels cèltics. Per tant, és lògic que comencem la nostra immersió esbrinant alguna cosa més sobre ells. Els cèltics eren un poble d'origen indoeuropeu que va envair Europa sobre l'any 600 abans de Crist. Van ser els introductors d'una nova cultura, caracteritzada per l'ús del ferro i ritus funeraris d'inhumació a fosses rodejades de pedres. El nom de celtes prové del grec, keltoi, una paraula que definia la varietat ètnica del poble. L'ocupació europea que van dur a terme era força extensa i alhora una mica dispersa. Abarcaven zones entre el mar Atlàntic fins al mar Negre. Els pobladors celtes, diuen, eren alts i rossos i el seu origen s'emmarca més proper als pobles caucàsics que no pas als nòrdics. El ferro, com comentàvem, és un element diferenciador dels cèltics. Això els va dotar d'una superioritat armamentística que els va permetre dominar els pobles conquerits, almenys fins a l'arribada dels romans. I pel que fa a Espanya, es creu que els celtes van entrar pels Pirineus i ràpidament van assimilar-se amb els íbers de la península, d'aquí el nom que van rebre de celtíbers. Altres aspectes, com la religió, ens serviran per entendre moltes de les característiques de la música d'aquests pobles. Seguien una religió panteïsta, això vol dir que creien que Déu era present en totes les coses. També creien en la reencarnació. Adoraven els astres i els déus superiors perquè creien que tenien la capacitat d'influir en el seu destí, ja fos per bé o per mal. Eren partícips dels sacrificis humans i propensos a les guerres. La figura més important en l'àmbit espiritual era la del druida, un personatge, podríem dir, pluriempleat, i és que ell solet era sacerdot, poeta, jutge i legislador. I parlàvem del druida com a poeta. De fet, aquest és l'origen d'aquest tipus de música. La tradició oral s'encarregava, com en moltes altres cultures, de transmetre les victòries i les historietes dels guerrers, i ho feien mitjançant la tradició oral. Així doncs, la música popular es basava en uns criteris de memòria i repetició d'estructures que permetien als druides, com a l'edat mitjana ho feien els juglars, recordar tot allò que havien d'explicar. I si bé és molt difícil conèixer quina era la realitat musical dels celtes, amb l'arribada del segle XIX i la corrent romanticista es va produir una voluntat de recuperació de les músiques tradicionals de les nacions i, posteriorment, al segle XX, es va encarregar de fondre aquesta música amb els estils actuals com podrien ser el pop o el rock. Per posar un exemple, escoltem el grup irlandès The Corrs i la seva interpretació d'una cançó popular irlandesa coneguda amb el títol Hast to the Wedding. Alguns dels instruments més típics són les diferents flautes i el bodhrán, que és una espècie de tambor força nou en la tradició irlandesa. El bodhrán es toca amb una mena de baqueta, amb dos extrems acabats en forma rodona, que en golpejar la pell del tambor marquen un ritme característic. Altre instrument del que no ens podem oblidar és la gaita, que malgrat sembli un instrument uniforme, no ho és gens. I és que es diferencia entre diversos tipus, la gaita gallega, l'asturiana, l'escocesa, etc. I per increïble que sembli, cadascuna de les gaites es toca d'una manera diferent. Així que si algú s'havia plantejat aprendre a tocar-la, el primer que haurà de fer serà escollir un àmbit geogràfic concret. Altres instruments també característics són l'acordió i el violí. I després d'aquesta petita introducció, el que podem fer és un recorregut per alguns dels grups i intèrprets més coneguts en el panorama actual i que evidencien, d'una manera o d'una altra, la seva influència irlandesa a les seves cançons. Això sí, per motius ben diversos. Podem començar pel grup que sentim de fons. Es tracta de Keimpa, el grup més proper a nosaltres geogràficament. I és que no cal anar gaire lluny per trobar-los, perquè estan aquí a Catalunya mateix, concretament a la ciutat de Sabadell. De fet, aquesta proximitat a la Universitat Autònoma va propiciar que en l'any 2001 actuessin a la Festa Major de la Universitat. Keimpa són Sandra Córcoles, Marc Vigo, Borja Peirón, Esteban Campo, Joan Vigo, Fernando Mas i Javier Rodríguez. I tots ells, excepte en Marc Vigo, són nascuts a Sabadell. Tot i que els seus orígens musicals són ben diversos. Des d'antics integrants de bandes de heavy metal fins al blues. Fins i tot, la cantant, Sandra Córcoles, formava part de la banda de gaites de la Federació d'Entitats Gallegues a Catalunya. Keimpa ja té dos discos al mercat, Revíralo i Ningures, publicats l'any 2002 i 2005 respectivament. Que per què podem saber que aquest grup té influències celtes? Doncs en primer lloc pels instruments que toquen. Ells es basen en música gallega, principalment, malgrat que també incorporen aspectes més propers a la música irlandesa. El grup va ser seleccionat també l'any 2001 per l'Institut Nacional de la Joventut com un dels 5 millors grups de música folk a Espanya. I si a hores d'ara esteu intentant situar-los i encara no ho heu aconseguit, puc donar-vos alguna pista. Els Keimpa són ja tan reconeguts a nivell nacional que fins i tot van ser convidats al Camp del Barça el 18 d'octubre de 2003 amb l'excusa d'un Barça d'Èpol. Com no podia ser d'una altra manera, van interpretar l'himne blaugrana gallaguitzat. I perquè veieu que el que dic és cert, escolteu. I un cop demostrat que els Keimpa són capaços d'adaptar tota mena de cançons, també puc dir-vos que fan el mateix amb els idiomes. Combinen les cançons en castellà amb els temes en gallec, com el que escoltarem a continuació. La cançó Soidade, que com a característica utilitza un poema de Rosalía de Castro a moda de lletra de la cançó. Escolta'l.
Fora d'hores.
A Ràdio 4. Hem escoltat un dels exemples més proper, els Keimpa. Però, si agafem un avió i ens acostem al bressol de la música de gaita, hem de parlar obligatòriament dels irlandesos, que s'han encarregat d'internacionalitzar la seva música. Malgrat sembli una cosa evident, és imprescindible remarcar la importància que per Irlanda té la música del poble celta, que és un brillant reclam turístic de la zona. De ben segur ens quedarem curts amb els exemples dels que us parlaré, però si més no, intentarem mostrar com veritablement s'ha produït la barreja d'estils musicals. Per començar, podem parlar d'un dels grups que més en essència manté la típica i tradicional música irlandesa. Es tracta de Lunasa, un quintet únicament instrumental format pel Sean Smith, Crevin Crawford, Trevor Hutchinson, Donald Hennessy i Cillian Valley. De fet, són un dels grups més ràpidament aclamats en el seu país. I és que el seu primer disc, Lunasa, editat l'any 97, va ser un best-seller. Fins i tot la premsa del col·lectiu irlandès dels Estats Units va anomenar Lunasa un dels 10 millors discos de l'any. Com a bons entesos en música irlandesa, defensen que una de les característiques més importants és el ritme, i és per això que defineixen la seva com una música que explora els ritmes irlandesos tradicionals per potenciar-los i donar-los un aire nou. Els Lunasa s'inspiren en un grup dels anys 70, molt popular al seu país, anomenat The Body Band. Però d'on ve el nom de Lunasa? Doncs, curiosament, així anomenaven els celtes el Festival de les Arts que celebraven en honor al seu déu patró, el déu Lugh. I per saber una mica més de què va la seva música, el millor és que els escoltem en una d'aquestes cançons que, segons ells, reflexa també el ritme característic de la música tradicional irlandesa. La cançó que escoltarem és un magnífic exemple de l'actualització musical tradicional que representen. Només el títol ja diu molt d'ells. El Bar Taylor a les 4 de la matinada.
Thank you.
Com podeu comprovar, hem variat bastant d'instruments, i és que la gaita, tot s'ha de reconèixer, és molt maca, però pot arribar a carregar una mica. En fi, ens relaxem una mica de ritmes gaèlics i parlem ara d'Ènia. Si la coneixeu, estareu pensant que això no sona massa irlandès, però a Ènia se la considera una de les intèrprets celtes més reconegudes, potser no pel seu ús dels instruments tradicionals, però sí per la simbologia de les seves cançons. Després, per exemple, escoltarem una cançó del seu CD, The Memory of Trees. La memòria dels arbres, de la que ens parla Ènia, fa referència a la mitologia del poble celta, que tenia l'arbre com a símbol central de culte. Malgrat la implantació del cristianisme va adaptar els costums dels celtes, els mites havien estat una demostració de fins a quin punt la seva vida estava orientada cap a un món més espiritual que no pas terrenal. L'arbre representa la relació del cel i la terra, l'exemple de la contínua regeneració de la natura. De fet, fins i tot els servia per predir el futur i recordar els avantpassats, segons ells, reencarnats en arbre. De totes maneres, i per acabar el curset accelerat de simbologia celta, us diré que l'arbre oferia tres temes centrals: la ciència, la força i la vida. Però hem parlat de l'arbre com podem parlar de molts altres temes que Ènia prioritza les seves cançons, que sovint són classificades més properes al New Age que al folk tradicional. El nom complet d'aquesta cantant és Eidne Ni Brauain, un nom, a part de complicat, molt gaèlic. Un idioma que també utilitza sovint a les seves peces. El fet diferencial d'Ènia és que, a part dels propis discos, també ha col·laborat amb bandes sonores diverses, com El Senyor dels Anells o la sèrie de la BBC Els Celtes. Així doncs, relaxem-nos i escoltem una lliçó de mitologia de la mà del disc La memòria dels arbres, Anywhere Is. Yeah. Escoltem de fons un exemple del tambor del que parlàvem abans, del Bodhrán. I escoltem també una altra cançó de The Corrs, el darrer grup de procedència irlandesa del que parlarem. The Corrs són quatre germans que un bon dia van decidir començar a tocar junts. De fet, feien de tot una mica. Ara tocaven, ara actuaven en alguna pel·lícula, ara feien alguna cançó per la cinta... Fins que el 1994, l'ambaixadora dels Estats Units a Irlanda els va veure tocar i els va convidar a Boston. Una visita que els va resultar força interessant, perquè va ser aleshores quan van signar el primer acord amb la discogràfica i el productor de Michael Jackson. I això els va permetre editar el seu primer disc el 1995, Forgiven Not Forgotten. A Irlanda, el disc va ser un rècord de vendes, però a Gran Bretanya i a la resta d'Europa no acabaven d'arrencar. Finalment, l'any 98, van actuar a l'Albert Hall de Londres, el dia de Sant Patrici, patró d'Irlanda. En el concert on van participar, que es retransmetia a la BBC, es van donar a conèixer i van començar a ser número 1 de les llistes angleses i, de rebot, a les europees. Malgrat la influència tradicional és molt més present en uns discos que altres, instruments com el violí han estat molt presents a totes les seves cançons. La seva música es defineix com pop-rock, així doncs, un altre estil musical que no havíem tractat fins ara, i del que escoltem un exemple, At Your Side.
When the daylight's gone and you're on your own and you need a friend just to be around, I will comfort you, I will take your hand and I'll pull you through, I will understand, and you know that you've nowhere to turn, I'll be at your side. If life's standing still and your soul's confused and you cannot find what road to choose, there's no need to worry, together
I aprofitant que estem situats en el pop-rock, ha arribat el moment de tornar a Espanya. I és que, potser per alguns, passi desapercebut. Però hi ha un grup de Valladolid que té del tot interioritzada la seva influència celta. Tant és així que la incorporen en el propi nom. Estem parlant dels Celtas Cortos, un grup pràcticament que no necessita presentació, perquè la veritat és que ja porten molts anys rondant pel panorama musical espanyol. M'atreviria a dir que fins i tot van aparèixer ells abans que la pirateria. Celtas Cortos neix a un institut on alguns dels seus integrants es coneixen i comencen a tocar junts. A poc a poc van formant i dissolent grups musicals, però tots basats en la música tradicional folk. L'any 1986 es presenten a un concurs sota el nom de Col·lectiu Eurofolk i resulta que els xicots són bons, o com a mínim, això creuen els membres del jurat, que els donen el primer premi. Així que, vist l'èxit, el grup decideix canviar-se el nom adoptant el de Celtas Cortos. I provant, es presenten a un segon concurs l'any següent, un concurs que organitzava la Junta de Castella i la Manxa i Ràdio Nacional. I com que tornen a guanyar, els ofereixen participar en la gravació d'un disc conjunt amb altres participants. Pel moment només aporten cançons instrumentals, però a poc a poc es van animant i, malgrat sóc conscient que em menjo la meitat de la història, aquí estem, a l'any 2005, escoltant un dels seus temes més coneguts, Cuéntame un cuento.
Y las tapo con pez y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Como pudo, tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Y ahora felices estamos. Y color incolorado, este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Ara que estem ja més animats, veureu, passem del rock a alguna cosa una mica més diferent. I és que el proper grup, aquest cop madrileny, és un grup de heavy metal. Sí, sí, també el heavy pot estar relacionat amb la música irlandesa. Es tracta de Mago de Oz, un grup que va néixer el 1989 i de la mateixa manera que Celtas Cortos es van a fer un lloc en el món musical a través de concursos. Per exemple, el 1992 van quedar finalistes del Premi de Música Villa de Madrid, i el 1994 es van autofinançar el seu primer disc amb el mateix nom que el grup. La publicació d'aquest primer àlbum els va convertir en el grup revelació de rock del 1995. Són una formació que fomenta moltíssim les seves gires com a part important de la seva música, així és que no hi ha disc que no vagi seguit de tota una llista de concerts. El darrer àlbum publicat correspon a una trilogia, Gaia, de la que només se n'ha publicat la primera entrega. De fet, el 13 de març ja van fer una actuació per donar a conèixer el disc a Girona. Escoltem un tema del treball anterior, Finisterre, que va aconseguir el disc de platí, el primer del grup en la seva història. La cançó que escoltarem rep el títol La Fiesta Pagana.
Thank you.
Abans d'acabar, però, m'agradaria donar una dada curiosa. I és que no només els països d'influència celta més directa, que hem anomenat Irlanda, la Gran Bretanya, Escòcia, la Bretanya francesa, Gales, Galícia i Astúries, tenen grups d'influències celtes. I és que als països nòrdics, per exemple, també existeixen grups d'aquestes característiques. A Finlàndia, per exemple, és el cas dels Red Hill Rats, que, com diuen a la seva pàgina web, es senten atrets per aquest tipus de música i és per això que intenten transmetre-la amb la màxima proximitat als seus orígens. Malgrat no provenir d'un país d'influència celta, s'inspiren en la música irlandesa i la donen a conèixer en les actuacions que fan al seu país. Ja per acabar, parlem de Galícia, on hi ha un dels gaiters més reconeguts a nivell internacional. Estem parlant de Carlos Núñez, un compositor molt prolífic que no només es dedica a produir discos propis, sinó que participa de bandes sonores i de col·laboracions amb tota mena de grups, com els Chieftains. Tot i que les comparacions són odioses i que els seus estils són molt diferents, Carlos Núñez té el seu homòleg asturià, en José Ángel Hevia, que té una altra afició en comptes de les múltiples col·laboracions de Núñez. Hevia té una fàbrica pròpia d'instruments musicals. Bé, el cas és que tots dos gaiters són molt reconeguts a nivell internacional i, pel que sembla, cap dels dos va ser profeta a la seva terra, perquè primer es van dedicar a fer bolos a l'exterior i després van rebre la seva recompensa a Espanya. A Irmandade das Estrelas, Os Amores Libres i Mayo Longo és el nom dels discos que Carlos Núñez ha editat a Espanya. I, a més, acabarem aquest especial amb una cançó d'ell que acompanya la banda sonora de la pel·lícula d'Alejandro Amenábar, Mar Adentro. Aprofitem per recordar que el proper 24 de juny Carlos Núñez actuarà a l'esplanada del Fòrum a Barcelona. Així doncs, amb aquesta cançó ens acomiadem del Fora d'Hores d'aquesta setmana, un programa que no hauria estat possible sense el nostre control tècnic, el Carles Molina. El Fora d'Hores tornarà a ser aquí la setmana vinent a la mateixa hora, diumenge de 7 a 8 del matí.